TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 20 de novembre, en què vos explicam que l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista, Santos Cerdán, ha sortit del centre penitenciari de Soto del Real després d'estar gairebé 5 mesos en presó provisional. Ja al carrer ha assegurat que s'han dit moltes mentides i manipulacions sobre ell.
Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
El Tribunal Suprem considera que ja no hi ha risc de destrucció de proves, per això el deixen llibertat. Tot això, però, el mateix dia en què la Fiscalia Anticorrupció ha elaborat un escrit d'acusacions en què demana 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, exministre de Transports, i de 9 anys i mig pel seu exassessor Koldo García. I això és només part del suposat cobrament de comissions irregulars en la compra de mascaretes per part de les administracions públiques. L'escrit inclou l'adquisició de material sanitari per part de l'IBE Salut a les Balears. Però la vinculació del cas amb les Illes no acaba aquí, perquè s'ha conegut també que en el nou informe de l'UCO sobre el cas Koldo, els agents sospiten que la trama podria haver-se beneficiat de les obres d'Acciona a l'aeroport de Palma. De moment, en té indicis molt preliminars, són anotacions alguns dels documents intervinguts. De moment, Aena, el gestor aeroportuari, ha defensat en un comunicat la transparència de tot el procés. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què destacam altres qüestions. Els funcionaris de l'Estat destinats a les Balears cobraran el mateix plus d'insularitat que els de les Canàries gràcies a un acord entre el govern central i els sindicats.
L'actualització suposarà que els funcionaris destinats a Mallorca passaran de cobrar ara entre 47 i 110 euros mensuals a percebre independentment de la seva categoria 206 euros. I en el cas de la resta d'illes de l'arxipèlag passaran de cobrar-ne d'entre 65 i 122 euros mensuals a 410.
I el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la llei de projectes estratègics residencials presentats pels partits d'esquerra amb el suport d'entitats proteccionistes de les illes.
És la llei estrella del govern que permet la construcció d'habitatges en sòl rústic en determinats espais dins de municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els de més de 10.000.
La presidenta del govern, Marga Proens, descarta ara per ara convocar eleccions anticipades.
De fet, manté l'esperança de trobar suports per aprovar uns pressupostos per a l'any que ve, així ho ha aclarit després de dir que el PSIP i Vots tenen més por d'uns comicis que no el Partit Popular.
I a Menorca, un menor ha acabat a urgències després de rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre menor. Copiaven un repte viral d'internet.
La Policia Nacional farà xerrades sobre els perills dels continguts de les xarxes socials i internet a la Salle Mo, dones al menor agredit. Benito Nogales, portaveu de la comissaria a la capital menorquina, lamenta que els infants i adolescents es veuen exposats a material el gràfic violent a través de les xarxes socials.
Nos encontramos niños que con 10 años tienen acceso a muchas aplicaciones a través de internet que no están pensadas para su edad. De hecho, no pueden acceder a ellas con su edad y utilizan perfiles de los padres autorizado por los padres.
Avui també ens fem ressò del darrer informe de l'OMS sobre violència masclista. Estima que prop de 123 milions de dones i nines d'Europa patiran violència física i sexual en el decurs de la seva vida.
Una xifra que reflexa, diu l'informe de l'OMS, una crisi urgent de salut pública i avisen requereix solucions urgents. Tot això dies abans del 25N, que enguany el lema de la campanya del govern es alça la veu davant la violència cap a les dones.
I avui, per cert, fa 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco.
Españoles, Franco ha mort.
En aquest informatiu matí recordarem aquell moment històric, fem una mirada enrere i recordem també com eren les Balears aquell dia 20 de novembre de 1975. I en els esports, el Connecta Balear Manacor ha quedat eliminat de la Challenge Cup de voleibol. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt manacorí no va poder remuntar l'eliminatòria contra l'AOK Zagreb. L'equip d'Alexis González va perdre per 3 sets a 1 i s'acomiada de la competició europea. També va caure ahir la Barca Menorca. L'equip menorquí va perdre el primer partit de la temporada a la pista del Gran Canària per 3-1. I avui pendents del tennis a la Copa Davis, l'equip espanyol amb el mallorquí Jaume Monat debuta a les 10 del matí als quarts de final de la final a 8 contra la República Txeca.
I pel que fa al temps, quina previsió ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, encetam una jornada marcada pel fred i també per les precipitacions. Ara mateix tenim una entrada important d'aire fred a les capes mitjanes i altes de l'atmosfera que, combinat també amb la convergència de vent de mestral i de tramuntana, donarà lloc en aquestes pluges que podran ser més importants entre Menorca, així com també el nord de Mallorca. I també podrien estar acompanyades per calabruix, esperant que les darreres hores d'aquesta jornada també puguen començar a veure nevar, principalment als cims més elevats de la Serra de Tramuntana. D'altra banda, el termòmetre, ja ho han dit, continuarà disminuint, esperant que la màxima d'avui giri aproximadament entre els 13 i els 16 graus de temperatura. I a tot això li haurem de sumar un vent, que també bufarà amb força, ja ho han dit, principalment de tramuntana i de mestral. Per tant, a la costa més exposada, el panorama marítim serà bastant més complicat, marcat per la forta maror i fins i tot a punts del nord de Menorca per la maregassa. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Gertrudis i 15 a Sant Francesc. A Mallorca, 8 graus a Felanitx, 10 al Gaida i 13 al Port de Sóller. I a Menorca, 12 graus en Es Migjorn Gran i 14 a Es Castell.
Ara són les 8 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció, escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha passat la primera nit a casa seva després d'estar empresonat gairebé 5 mesos a Soto del Real, a Madrid. Qui és considerat un dels caps del cas Koldo ha denunciat que els darrers informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, s'han interpretat de manera errònia.
Quiero decir que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia.
Paraules de Cerdán a la sortida del centre penitenciari ahir vespre va ser la imatge del dia. Recordam que aquest dimecres a migdia el jutge del Tribunal Suprem va dictar la seva llibertat provisional. Considera que ja no hi ha risc de fugida ni de destrucció de proves, però haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat, li han retirat el passaport i té prohibida la sortida del país.
Això el mateix dia en què la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al magistrat que revisi la llibertat de l'exministre José Luis Ábalos i del seu exassessor, Koldo García. Demana 24 anys de presó per a Ábalos pels delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, mentre que per a García sol·licita de 9 anys i mig i per a l'empresari Víctor de Aldama, 7. Una vegada s'ha conegut el comunicat, l'exministre ha afirmat en un missatge a la xarxa social X que continuarà defensant la seva innocència malgrat la duresa de la situació. L'escrit de la Fiscalia Anticorrupció, per altra banda, inclou el contracte mitjançant el qual l'IB Salut va adjudicar a Soluciones de Gestión el contracte per comprar mascaretes FFP2.
I també hi ha més novetats relacionades amb les Balears, perquè el darrer informe de l'UCO de la Guàrdia Civil sospita que la trama Koldo podria haver-se beneficiat de les obres d'Acciona a l'aeroport de Palma. Es tracta de les feines de remodelació de la terminal que es van adjudicar a la constructora per prop de 200 milions d'euros i per les quals tant Cerdán com Ábalos haurien cobrat de manera irregular el 2%.
El darrer informe de la Guàrdia Civil inclou la imatge d'unes notes trobades al mòbil de l'empresari basc Anxon Alonso, que és el propietari de Servina Bar, companyia en la qual se suposa que l'ex número 3 del PSOE tenia el 45% de les participacions. En aquests apunts, en aquestes notes, hi apareixen les paraules Edifici Processador Palma i l'Institut Armat ho relaciona amb les obres de Son Sant Joan. Ara bé, AENA, mitjançant un comunicat, ha defensat la transparència en l'adjudicació de les obres a Acciona. El gestor aeroportuari indica que es va publicar el Diari Oficial de la Unió Europea Iker va donar un termini de 50 dies per presentar ofertes. Acciona va ser l'empresa que va presentar una oferta més econòmica i va guanyar l'adjudicació.
I parlant d'un altre cas de presumpta corrupció, que en aquest cas afecta polítics del Partit Popular, està previst que avui passin a disposició judicial els primers detinguts a Almeria en la nova fase també del cas Mascaretes. La Guàrdia Civil ha elevat a 8 les persones investigades. Entre d'altres hi ha el president i el vicepresident de la Diputació d'Almeria, a més del batlle del municipi de Fines, que han estat detinguts per la Guàrdia Civil. Se'ls vincula a una trama de comissions il·legals i el Partit Popular els ha suspès a tots tres de militància de manera cautelar. Precisament aquest cas d'Almeria ha estat l'arma del govern central davant els atacs de l'oposició pel cas Coldo. Uns i altres s'han acusat de corrupció en una nova sessió de control al Congrés dels Diputats. Són el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca.
Lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de qué, de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país.
I aquí a les Illes, la presidenta del govern descarta ara per ara convocar eleccions anticipades i fins i tot manté l'esperança d'aprovar uns pressupostos per l'any que ve. Així ho ha aclarit després de dir al ple del Parlament dimarts que el PP i Vox tenen més por d'uns comicis que el Partit Popular.
Marga Proens ha recordat que ha aconseguit aprovar dos pressupostos des que va començar la legislatura amb el suport de Vox i preveu tirar endavant uns nous comptes per a l'any que ve, tot i que ara no té els vots favorables ni dels seus socis ni de cap altre partit. Proens ha dit que el debat parlamentari genera molt de renou, cosa que lamenta, i ha comparat la situació de les Balears amb la de l'Estat en resposta a la petició d'eleccions anticipades.
Si no li fan por les urnes i el que denuncia és que si hi ha paràlisi hi ha d'haver urnes, perquè no se convoquen les urnes aquí on s'han de convocar, que és en el govern d'Espanya. I llavors si hi ha paràlisi també amb la capacitat de governar o poder seguir un full de ruta del govern i que mos afecta directament a les comunitats autònomes.
Però ens ha defensat la seva gestió i assegura que no actuarà per oportunisme polític.
Tots els partits asseguren que estan preparats precisament per fer front a un molt hipotètic avançament electoral.
El portaveu parlamentari del Partit Socialista, Iago Negueruela, assegura que la presidenta ha rectificat, la qual cosa considera demostra la debilitat del seu govern.
Lo que pasó ayer es un síntoma de la inestabilidad que tiene el gobierno. También de la frivolización por parte de la presidenta con el adelanto electoral. Es absolutamente incoherente decir ayer elecciones y hoy estabilidad.
Els populars diuen que no convocaran les eleccions per oportunisme i creuen que freguen la majoria absoluta. Tot el contrari que el Partit Socialista, segons Sebastià Sagreras.
Tots són conscients que el Partit Socialista i els Balears està en la pitjor situació dels darrers 15 anys. Per no tenir, no tenen ni líder.
Manuela Cañadas, de Vox, creu que la seva formació pot guanyar una bona part del pastís electoral.
Las elecciones no se anuncian, se convocan. Y nosotros, precisamente nosotros, no tendríamos ningún miedo, sino que estaríamos contentos.
Lluís Apestegui, a més, per Mallorca, ha demanat a la presidenta que se centri en els problemes de la ciutadania, mentre que Josep Castells, de més per Menorca, s'ha mostrat convençut que ara l'esquerra guanyaria a l'illa.
Emprar la possibilitat de les eleccions anticipades com una amenaça dialèctica en una resposta parlamentària sigui no només imprudent, sinó que sigui irresponsable.
Nosaltres no tremolaríem en absolut. Estem totalment preparats. Nosaltres tenim una expectativa molt legítima i molt sòlida de que si es repeteixen les eleccions a Menorca pogués haver-hi un gir.
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs contra la Llei de Projectes Estratègics Residencials presentat pel Partits d'Esquerra amb el suport d'entitats proteccionistes de les illes. És una de les lleis presentades pel govern amb la intenció de que es pugui construir més, en concret permet la construcció d'habitatges en sòl rústic a determinats solars de municipis de més de 20.000 habitants i en sòl urbà i urbanitzable en els de més de 10.000.
Ara l'alt tribunal donarà 15 dies del govern perquè es personi en el procés i aporti al·legacions. El recurs considera que la nova llei autonòmica passa per damunt dels plantejaments municipals vigents, també que es podrà superar la densitat màxima i que això implicarà una manca de serveis com ara aparcaments o subministrament d'aigua. A més, critiquen que suposa una desregularització urbanística i territorial a través d'amnisties massives als infractors i que promouen l'especulació.
I la justícia europea confirma l'amonestació a l'expresident José Ramón Bauzá per assetjament psicològic a un dels seus assistents parlamentaris quan era eurodiputat per Ciutadans. Bauzá ja va ser advertit, encara que no sancionat, l'any passat. L'expresident hi va recórrer en contra davant de la justícia europea. Són les 8 i quart, els funcionaris de l'Estat destinats a les illes rebran el mateix plus de residència del que perceben a les Canàries, un increment que en els propers 3 anys arribarà al 10%.
Així és, i tot això gràcies a un acord entre el govern espanyol, el govern central i sindicats per actualitzar justament i també equiparar en Canàries el complement d'indemnització per residència. Un afegit econòmic a la nòmina que perceben, per tant, els funcionaris de l'Administració General de l'Estat destinats aquí a les illes. Aquesta actualització suposarà que els destinats a Mallorca passaran de cobrar entre 47 i 110 euros mensuals a percebre independentment de la categoria, 206 euros. I en el cas de la resta de les illes de l'arxipèlag, d'entre 65 i 122 euros mensuals a 410.
Està previst que avui el secretari general d'UGT Les Balears, Miguel Ángel Romero, el secretari de la Federació de Serveis, doni tots els detalls d'aquest acord. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
A Ivetres Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8 i 17 minuts. L'acusada per l'incendi en una casa a Ses Països, a Eivissa, té antecedents per ruixar amb oli la cara d'una exparella. Ara es jutja el foc que va acabar amb la vida d'un home dependent de 77 anys i va posar en risc la d'altres dues dones. En el tercer dia de judici s'ha produït un nou gir a l'Audiència Provincial de Palma quan els agents responsables de la investigació han exposat que la presumpta assassina tenia antecedents violents i també per incendis anteriors, a més d'existir conflictes amb la família de la víctima i un coneixement detallat de l'habitatge. Elena Gregori.
Un investigador de la Benemèrita ha explicat que Isabel Castaño, segons expedients anteriors, tenia antecedents. És Eduardo Herrero, comandant de la Guàrdia Civil.
Un compañero suyo, el doctor Gustavo, ha comentado en esa junta que sospechaba que Isabel había tenido algo que ver con un incendio en el que había muerto una persona, un incendio en San Antonio. Claro, cuando nos dicen esto, nosotros, pues el foco de Francisco lo pasamos a Isabel, vamos a ver quién es Isabel. Y vemos que Isabel, en nuestras bases, nos aparece relacionada con otro incendio ocurrido en Benissalem y además aparece investigada como un presunto delito de lesiones tras rociar aceite hirviendo a su expareja en el año 2015.
Els agents han detallat que l'incendi va ser provocat. Es van trobar dos focus, un al sofà de casa i l'altre sota el cotxe, on s'havien col·locat coixins de vora el dipòsit de benzina.
Una vez ambas inspecciones oculares que realizan, repito, se confirma que el incendio ha sido provocado habiendo diferentes focos. Son los bajos del vehículo en el garaje y la zona interior en el salón. Desconocemos si hay uno o más focos en el salón, sabemos que es esa zona. La inspección ocular del equipo de Ibiza, que antes teníamos abierto en el atestado, la inspección ocular primera, se localiza en la calzada dos cerillas y un blister de diazepam.
A més, la Guàrdia Civil ha mostrat en imatges el recorregut que va fer l'acusada la nit de l'incendi, des del seu domicili fins a ses països, i han remarcat que el dia de la seva detenció, una setmana després del succés, va mentir en tres ocasions.
I avui ens faim ressò del darrer informe de l'OMS sobre la violència masclista. L'Organització Mundial de la Salut estima que prop de 123 milions de dones i nines d'Europa patiran violència física i sexual en el decurs de la seva vida.
Una xifra que hem de dir reflecteix, diu l'informe de l'Organització Mundial de la Salut, una crisi urgent de salut pública i que, avisen, requereix solucions urgents, més encara quan han constatat que les dades oficials estan subestimades i, a més, les taxes de feminicidi han incrementat en diversos països del territori europeu. L'estudi titulat Atenció, valentia, canvi, el lideratge del sector sanitari per posar fi a la violència contra les dones i nines es presenta, de fet, avui mateix en el Ministeri de Sanitat. També evidencia que l'atenció sanitària a les víctimes de violència masclista a tota Europa és molt insuficient.
I això no és tot, perquè també hem sabut que una tercera part d'infermeres i fisioterapeutes de les Balears han rebut un contacte físic no sol·licitat ni desitjat, sobretot a la cintura, als braços i als glutis. És una realitat que el sindicat d'infermeria SATSE treu a la llum sobre dues professions històricament estereotipades i sexualitzades.
Efectivament, són dades d'una enquesta que també mostra que gairebé el 60% han patit comentaris sexistes ofensius. La responsable de riscos laboral del sindicat, Carmen Ortiz, assegura que moltes d'aquestes conductes i també situacions poden arribar a constituir assetjament sexual.
No teníamos datos y es la primera vez que realizamos esta encuesta y las cifras que han resultado en Baleares son escalofriantes. Dos de cada tres enfermeras y fisioterapeutas encuestadas han sufrido acoso sexual o por razón de sexo en los últimos tres años.
No, de vegades Ortiz avisa que 8 de cada 10 casos la dona no ho denuncia ni posa en coneixement tampoc del centre sanitari, perquè no saben quins són els protocols exactes i tampoc hi confien gaire. En molts de casos són els superiors o els companys mateixos que generen aquestes situacions.
I la campanya del govern del 25N d'enguany, hem de recordar, el 25N serà dimarts, aquesta campanya té la intenció d'interpel·lar tota la societat. El lema és alça la veu davant la violència cap a les dones i vol conscienciar de la importància de fer costat a les supervivents i de rebutjar públicament qualsevol tipus de violència. La presidenta del govern és Marga Proens.
La resposta no pot ser només institucional. La resposta ha de ser compartida. La responsabilitat és nostra, de tots, de les famílies, de l'entorn, de la comunitat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:22. Tal dia com avui, però de fa 50 anys, moria Francisco Franco. Va morir al llit, fruit d'una peritonitis complicada per un quadre de senilitat i altres afeccions. Havia estat 39 anys al poder, entre els tres primers en l'exèrcit nacional durant la Guerra Civil i des de la fi del conflicte armat com a cap d'estat. Al capdavant d'una Espanya arrasada i amb les pressions de l'exterior oportunes, amb els anys un poc més oberta i desenvolupada.
Però dia 20 de novembre, després d'uns dies d'ingrés, Carlos Arias Navarro, aleshores president del govern espanyol, anunciava així la mort del dictador.
Españoles, Franco ha muerto.
A partir d'aquell moment, l'esquerra pensa que és el moment de retornar a Espanya, la dreta, de deixar les coses com estan. Però el gruix de la població cansada de que vols canvis, però sobretot demana consensos. Franco deia els seus comandaments més propers ho havia deixat tot fermat. El rei Joan Carles I de Borbó seria el seu successor al capdavant de l'Estat, però la cúpula franquista estaria al front d'un govern que feia veure que era democràtic, tal com li exigien des d'Europa
i també dels Estats Units.
De fet, va jurar càrrec al cap de dos dies. Va ser dissabte, dia 22 de novembre.
És cert, però, és que el rei no va ser el que hagués desitjat el dictador, però que va comanar a l'executiu central recuperar la gent d'esquerra exiliada, legalitzar també els partits i que l'arc parlamentari tingués totes les corrents. Un canvi polític, però, deia, diu, de fet, el professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes, Pere Sales, de primera magnitud.
L'inici del canvi de règim. Encara no canvia el règim en el 35, diguem, de manera automàtica, però se posaran en marxa després tota una sèrie de mecanismes que al llarg de l'anomenada transició democràtica aniran canviant políticament el règim.
I l'inici d'aquella anomenada transició, batejada per l'establiment com exemplar, l'establishment, avui, 50 anys després. Tot és qüestionable i en part opac, poc transparent, però allò indubtable, deia Sales, són les concessions de tothom que va fer per arribar a una entesa.
Els famosos pactos de la Moncloa signifiquen un consens que avui en dia està molt lluny, és a dir, tot el contrari de la polarització política actual. Que tenim, és a dir, se posen les bases per uns acords que és veritat que no duraran molt de temps i que tenen llums i ombres, etcètera, però varen servir per capejar el temporal.
I fruit d'aquell procés de transició, hem de recordar també, es van crear les comunitats autònomes. Això va ser uns anys més tard. Hem de dir que aquell context era completament diferent. Espanya tenia 35 milions d'habitants, ara gairebé en són 50. Per exemple, Palma en tenia 234.000. Ara en té moltes més. També a Eivissa, la ciutat d'Eivissa, s'ha duplicat en població de 20.000 a 53.000. Així arribam a les 8:25. Anem amb els esports.
Informatiu matí. Esports.
En voleibol, el Connecta Balear Manacor ha quedat eliminat de la Challenge Cup. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt manacorí no va poder remuntar l'eliminatòria contra l'AOK Zagreb. L'equip d'Alexis González va perdre per 3-16-1 i s'acomiada de la competició europea. Ara, els mallorquins s'han de centrar en la Lliga regular, en què ocupa la tercera posició amb 12 punts, empatat amb el líder, el Sòria. I també va caure ahir la Barca Menorca en la Lliga regular. L'equip menorquí va perdre el primer partit de la temporada a la pista del Gran Canària per 3-16-0. Tot i aquesta derrota, l'equip de Bell Llorenç continua a la primera posició. I pel que fa al futbol i al Mallorca, el migcampista Samu Costa pensa que l'equip ha d'acabar la temporada entre els 10 primers. El portuguès, en declaracions a IB3 Ràdio, té clar que el Mallorca millorarà i pujarà llocs a la classificació.
Top 10 és, pues, claro, es un objetivo personal. Si la afición no está contenta, pues haremos de todo para que estén contentos. Siempre lo hemos hecho. Lo que puedo decir yo, como dices, que ya tengo alguna importancia en el club, voy a decir que vamos a dar todo y que nadie se va a relajar. Veo la gente bien, o sea, pueden estar tranquilos que más tarde o más temprano, pues creo que van a estar satisfechos.
I la pròxima cita del Mallorca d'aquest dissabte a les 9 contra el Villarreal. Samu Costa sap que és un dels partits més complicats de la temporada.
Todos los partidos tenemos la misma mentalidad, que es ir a ganar. Es nuestra obligación, es darlo todo por este club. Y sí, es un equipo complicado, pero todos son de maneras diferentes y creo que el equipo está trabajando bien esta semana y veo la gente motivada y con ganas de que empiece el partido.
I el migcampista portuguès també té un objectiu personal. Costa vol entrar a la llista definitiva de Portugal per jugar al pròxim Mundial.
Sí, o sea, no me tocó ir a este parón, pero eso no me desmotiva ni nada, o sea, es mi objetivo. Creo que toda la gente que está a mi alrededor lo saben. Y si no voy a este Mundial, pues pelear para ir a Europeo o al otro Mundial. Pero sí, quiero hacer un buen año, un gran año para poder ir al Mundial, sin duda.
I mentrestant, el tècnic Iago Barrasate ja recupera futbolistes internacionals. El porter Lucas Biestrom i Omar Mascarell ja s'entrenaren ahir i s'espera poder comptar avui amb Jan Virgili i també amb el davanter Vedat Muriqi. Mójica, en principi, no tornarà fins demà. I d'altra banda, ja tenim un nou horari a la primera divisió per al partit de la jornada de 7. El València-Mallorca jugarà divendres, dia 19 de desembre, a l'estadi de Mestalla. El partit començarà a les 9 del vespre. I a la primera federació, l'UdB s'afronta un partit molt exigent diumenge a Can Misses. Els blau-cel rebran el segon classificat. Després de quatre jornades consecutives sense guanyar, l'Eivissa haurà de reaccionar diumenge davant l'Europa, l'autèntica revelació del grup 2 de primera federació. Amb Miguel Álvarez a la banqueta, l'Eivissa encara no ha guanyat ni marcat en cap partit de Lliga. D'aquesta falta de gol n'ha parlat el porter del conjunt eivissenc, Ramon Juan.
Falta dar un pasito adelante en materia ofensiva y creo que el otro día en Sanlúcar ya dimos un paso importante y creo que en los siguientes partidos vamos a ir creciendo en este sentido. A la que metan un gol, esa dinámica se va a quitar y van a ser los delanteros que se ve todos los días en los entrenamientos, porque la verdad que son delanteros de un nivel muy alto. Somos un equipo que quiere ganar.
Aquest partit entre la UD Eivissa i l'Europa el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio diumenge a partir de les 6:30. I avui, pendents del tennis, Jaume Munar i Espanya debuten a les 10 del matí a la Copa Davis. L'equip espanyol format pel mallorquí al capdavant, Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers, jugarà contra la República Txeca als quarts de final de la final a 8. Jaume Munar espera contra la República Txeca una eliminatòria molt igualada.
Será una eliminatoria sin duda complicada, estamos hablando de un equipo muy completo con tres grandes jugadores individuales y que se mueven todos muy bien en pistas duras cubiertas como aquí, con lo cual me espero una batalla a todos los niveles, desde el primer partido hasta el hipotético dobles.
En cas de guanyar, Espanya s'enfrontaria a les semifinals a l'Argentina o a Alemanya. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30. És moment de repassar quines seran les claus d'aquest dijous. El nou informe de l'UCO sobre el cas Koldo apunta que la trama podria haver-se beneficiat de les obres d'Acciona a l'aeroport de Palma.
De moment, en té indicis molt preliminars. Són anotacions a alguns dels documents intervenguts i AENA defensa la transparència de tot el procés. Però la vinculació del cas Koldo amb les Illes no acaba aquí. L'escrit d'acusacions que ha elaborat la Fiscalia Anticorrupció inclou l'adquisició de material sanitari per part de l'IBS Salut.
I mitjançant l'escrit d'anticorrupció demana 24 anys de presó per a José Luis Ábalos, exministre de Transports, i de 9 anys i mig pel seu assessor Koldo García.
Això quan ahir vespre l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, va sortir del centre penitenciari de Soto del Real després d'estar-hi gairebé 5 mesos en presó provisional. Ja al carrer ha assegurat que s'han dit moltes mentides i manipulacions sobre la seva persona.
A les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Eivissa, quatre clubs de l'illa estan entre els 10 millors del món. Varen sortir elegits a la desena edició dels Golden Moon Awards. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. El primer lloc de la llista se'l va endur la discoteca Universe, que es va inaugurar aquest estiu. Aquests premis estableixen una llista dels millors 100 clubs del món. Així, enguany, aquesta discoteca Universe s'ha desbancat a High Ibiza, que fins ara ocupava el primer lloc i ara s'ha tingut que conformar amb el segon, i en tercer lloc està Ushuaia. També trobem altres clubs eivissencs en aquesta llista, com DC10, que ocupa el 8è lloc, la discoteca Patxà, i el 17, Amnèsia, el 26, i el Lío Ibiza, el 76.
I a Menorca, un menor acaba urgències a l'Hospital de Mahó després de rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre menor. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El mateix dia ja va rebre l'alta. Copiaven el repte del matallaó que havien vist a les xarxes socials. Va ocórrer dijous passat vespre a les instal·lacions del Club Esportiu CD Menorca. La Policia Nacional farà xerrades dels perills dels continguts de les xarxes socials i internet a l'escola La Salle de Mahó, d'on és el menor agredit. La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca demana endarrerir al màxim l'ús dels mòbils entre els adolescents per l'accés a continguts que són també insensibles amb la violència.
I a Mallorca, la reforma de la segona fase del Parc de la Mà de Palma començarà per la primavera de l'any 2026 i tindrà un pressupost de gairebé 9,5 1,5 milions d'euros. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Amb aquestes obres es canviarà el paviment de la part de la zona compresa entre el llac i l'autovia i que està per damunt l'aparcament subterrani on el trispol de marès està en aquests moments molt deteriorat. Tot i que l'inici de les obres coincidirà amb el començament de la temporada turística, l'Ajuntament de Palma assegura que les accions es faran de manera escalonada per no haver de tancar per complet un del punt de la ciutat que atreu més visitant durant l'estiu.
I avui dedicam l'entrevista del dia a parlar del sector primari. Mallorca acull avui i demà el primer Congrés Internacional de Ramaderia Regenerativa. El món científic, ramader i institucional s'hi trobaran per promoure un model agroalimentari més resilient i arrelat al territori. L'organitza APAEMA, l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca, i comença a les 9 al campus de la UIB. Ara saludam a Magda Drové, que és veterinària d'APAEMA i responsable del projecte Pastur Plus, que és allà on s'emmarca aquest congrés. Bon dia.
Bon dia.
Parlareu de ramaderia regenerativa. Què significa aquest concepte?
Ramaderia regenerativa és un tipus de maneig dels animals en el que els aprofitam, a part de per criar-los i per produir els aliments, com qualsevol ramaderia, per gestionar el territori, l'ecosistema en el que se crien aquests animals amb ecològic i extensiu. I són sistemes que permeten això regenerar, com la paraula indica, l'entorn alhora que creixen els animals. Per tant, prestant molta més atenció a com podem potenciar pastures naturals utilitzant els animals.
Imaginem que una de les claus, com dèieu, és que aquest tipus de ramaderia és necessàriament extensiva, però quins altres aspectes o quines altres característiques inclou aquest concepte?
Sí, en aquest cas, ramaderia regenerativa, sentireu a vegades bé que ara tothom en xerra perquè està molt de moda i hi ha diferents sistemes, hi ha també PRU, Guassan i altres coses, però en concret nosaltres aquí hem fet feina amb maneig holístic. El maneig holístic, la característica que té per fer aquestes millores són, dividim la superfície disponible que tenen els animals per pasturar amb tanques, amb bocins més petits, uns 20-25 recintes idealment, i si són més millors, de forma que els animals pasturin molt pocs dies a cada tanca, 2-3 dies, i facin un circuit i no tornin a passar per allà mateix fins al cap de 2 o 3 mesos, depenent de la temporada. Això durant tota l'època de creixement de la vegetació, o sigui, quan ara és verd, des de la tardor fins a la primavera. Això permet que les plantes, quan són pasturades, queden aturades 2-3 dies, i després, a partir de la setmana que comencen a xuclar d'energia de les reserves de les arrels per tornar a créixer, no trobar una altra vegada animals damunt que se'ls tornen a menjar, poden aprofitar tot el potencial per tornar a créixer i donant aquest descans suficient, les deixem que se regenerin, alhora que aconseguim molt més menjar pels animals que li poden fer 2 i fins i tot 3 passades durant cada temporada de pastures.
Quins models d'altres territoris, d'altres regions o països s'exposaran en aquest congrés que començau? I també, una mica, quin serà el contingut que exposareu entre avui i demà en aquest primer Congrés Internacional de Ramaderia Regenerativa?
Les experiències principals que se mostraran són a partir de la feina que han fet socis de diferents territoris de l'estat que han participat en el projecte de Pastur Plus. Allà és grup d'aquí de Mallorca, però també allà és companys d'Extremadura, d'Almeria i del País Basc. A cada territori s'han implementat també aquestes pràctiques i han fet el seu seguiment, i coneixerem aquí els resultats. I després el congrés ha estat obert a qualsevol que hi volgués participar i tindrem comunicacions d'experiències relacionades de Sud-amèrica, d'Alemanya i d'altres països que també estan fent feina amb això. I el congrés el dividim en dos grans blocs. Avui començant amb el que són els serveis ecosistèmics que ofereixen aquestes pràctiques, i demà ho enfocarem més a comercialització d'aquests productes amb aquest valor afegit, perquè ens trobem això que moltes vegades les pràctiques les fem, s'impacta en el medi ambient, el coneixem i el tenim demostrat i ho presentarem aquests dies, però després que el consumidor pugui diferenciar aquest producte, valorar-lo i trobar-lo i que els ramaders puguin viure dignament de la professió i se'ls compensin aquests serveis ecosistèmics que fan, és una part important que falta i que per això li dedicaré demà tot el dia sense també.
Clar, al final m'imagino que un dels temes fonamentals en aquest tipus de ramaderia, i en general quan parlem de ramaderia extensiva, ha de ser necessàriament aquesta recerca d'un profit econòmic, d'una rendibilitat d'aquesta activitat necessària perquè duri i perquè es pugui dur a terme durant molts d'anys.
Exacte, de fet, tot això, o sigui, la feina, i ara ho hem enfocat amb el que hem xerrat ara molt, amb el servei ecosistèmic que fa i la millora de l'entorn del medi que feim, però el principal és que és una eina també de gestió dels ramaders i que té uns beneficis econòmics també pels productors, que és lo important, evidentment, han de poder viure d'això. I sent aquest tipus de maneig, s'augmenta molt la quantitat i la diversitat de farratges, reduint costos que tenen d'haver de sembrar. Molt de ramaders del projecte han deixat de sembrar, o pràcticament ja no sembren, i alimenten els mateixos animals o més, fent aquest tipus de maneig aconseguint pastures naturals. Això, evidentment, són uns beneficis econòmics per l'explotació. O sigui, se tracta de fer que les explotacions siguin viables alhora que tinguem un producte de màxima qualitat i garantint el màxim benestar animal i que afavorim la gestió el més sostenible possible i regenerativa de l'entorn on fan feina amb aquests animals.
Magda Adrové, veterinària d'APAEMA i responsable d'aquest projecte Pastur Plus, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
A vosaltres.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 8:41 minuts. Destacam una notícia important de l'agenda d'aquest dijous perquè les Corts Valencianes han de fixar avui la data pel ple d'investidura de Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana després de la dimissió de Carlos Mazón per la gestió de la Dana.
El candidat del Partit Popular ha formalitzat la candidatura, confia assolir un pacte amb Vox. El fins ara portaveu del PP a les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha dit que el més important és cercar l'estabilitat i continuï de les polítiques del Consell per avançar en la reconstrucció de la província de València.
Firmar un documento, no hay que firmar un documento, para mí no es relevante y le diré por qué, porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos que hemos llevado y aquí saben que tenemos unos presupuestos en vigor que ya se firmó también un acuerdo en su día, por lo tanto yo no creo que necesario que sea vital firmar ese acuerdo.
Condemna enèrgica del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a la darrera onada d'atacs de Rússia contra diverses localitats d'Ucraïna, que deixa 25 morts i més d'una setantena de ferits.
I entre les víctimes mortals hi ha al manco 3 menors a la ciutat de Termòpil, a l'oest d'Ucraïna. El Kremlin ha llançat més de 400 drons i una cinquantena de míssils que ha afectat els serveis bàsics en territori ucraïnès. Ha causat danys a instal·lacions energètiques, també infraestructures civils, com ara hospitals o escoles. Aquesta nova ofensiva de Moscou arriba mentre Volodymyr Zelensky era a Istanbul, on tenia previst reunir-se amb l'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, per forçar Rússia a trobar una sortida democràtic-diplomàtica al conflicte.
I també és notícia d'aquestes darreres hores que el Regne Unit ha denunciat que un buc rus ha apuntat amb làsers a avions britànics després d'una incursió en les seves aigües.
El secretari de Defensa britànic John Haley ha advertit el president rus Vladimir Putin del perill d'aquest nou moviment.
That Russian action is deeply dangerous.
Assegura que aquesta incursió és extremadament perillosa i ha afegit que és la segona vegada que això passa en les darreres setmanes.
I ara també destacam un acte important de l'agenda d'aquest dijous.
Cantaven los ocells l'alba.
I aprofitam que escoltam Amic e Amat, de nou Romancer de Fons, per explicar-vos que des d'avui i fins dissabte tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull, Context, Pensament i Projecció, un esdeveniment que inaugura avui la presidenta del govern, Marga Proens, i que plega una cinquantena d'especialistes sobre la figura polifacètica del mallorquí, que entre d'altres destacà com a filòsof i escriptor.
Durant els pròxims dies s'abordarà el text El Context de Llull fins a arribar a com es projecta la seva figura arreu d'Europa. A més, es parlarà de com es relacionava amb les institucions a la seva època, s'aprofundirà també en el seu pensament, crida l'atenció que el Congrés es farà a l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears i que està patrocinat per l'Agència Estratègica Turística, l'AETIP. A més, la conferència inaugural, que impartirà el director del Mallorquins Escola Lulística, Jordi Gaià, du per títol Ramon Llull, un negoci excessiu. Antoni Bordoi és especialista en filosofia medieval i director científic del Congrés, i explica el per què.
I l'hem aprofitat per una sèrie de coses que no és que li facin justícia, sinó que són un 1% del seu pensament i de la seva realitat. I el que de vegades no sap greu, però sí que veus que podria, de fet, explotar més, però en un sentit diferent, és que el que nosaltres aprofitant de Ramon Llull és una ínfima part de lo que és. I estem assentant tota aquesta imatge i tot aquest coneixement i aquest negoci excessiu, diguem, de qualque manera, no?, de Ramon Llull damunt una petita part que no és Ramon Llull, que acaba desvirtuant un poc aquesta figura.
8:45 ara les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia. La reforma de la segona fase del Parc de la Mà de Palma començarà per la primavera de l'any que ve, de l'any 2026, i tindrà un pressupost de gairebé 9,5 milions d'euros. Amb aquestes obres es canviarà el paviment de la part de la zona compresa entre el llac i l'autovia i que està per damunt l'aparcament subterrani. Aquestes accions es faran de manera escalonada per no haver de tancar per complet un del punt de la ciutat que atrau més visitants durant els mesos d'estiu. Són gairebé les 8:46 i en aquest moment allò que volen fer és saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Dani Fornés, de la DGT, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues avui dia tranquil. En aquestes hores la circulació és pràcticament fluida tots els dies. Només queda algo de tràfic lent a la via de cintura en sentit Andratx, a l'altura de la sortida cap a Esquerrero, i també l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca és algo lenta, però en general ara mateix circulació tranquil·la. És tot, bon dia.
Moltes de gràcies. Aquesta és idò la situació a les carreteres de Mallorca. Facundo Tenaglia és el control tècnic i ara tot d'una vos ampliam aquestes informacions.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar, la segona part de les obres de millora del Parc de la Mà de Palma començaran per la primavera de l'any que ve. Així ho preveu l'Ajuntament, que ha aprovat el projecte per reformar tot l'espai comprès entre el llac i l'autopista. Tot i que aquestes obres, que tenen un pressupost de gairebé 9,5 milions d'euros, coincidiran en l'inici de la temporada turística, i aquest és un gran punt d'atracció pels visitants, l'Ajuntament assegura que es faran de manera escalonada i, per tant, no serà necessari tancar per complet el Parc de la Mà. Les obres s'allargaran durant 20 mesos. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Del pressupost, 6 milions provenen de l'impost de turisme sostenible i altres 3 del mateix ajuntament. Aquesta vegada s'actuarà el tros de parc entre el llac i l'autopista, que és un espai amb graderies, amb jardins, i s'obre l'aparcament soterrani. Fa més de 24.000 metres quadrats de superfície. Ho ha explicat Belén Soto, regidora d'Infraestructures.
Siguiendo la línea de la primera parte, esta segunda fase mantendrá íntegramente el diseño original del parque, sustituyendo los materiales deteriorados y rehabilitando las infraestructuras que lo precisen, respetando siempre la composición del espacio.
Una de les accions previstes és la substitució del paviment, que ara és de marès i està molt deteriorat. Aquest canvi ja es va fer a la primera fase de la reforma, és a dir, a la part compresa entre el llac i l'autovia. A la zona on ara s'actuarà també es canviarà el mobiliari urbà i se substituiran els arbres i les palmeres en males condicions. S'eliminaran desnivells i es millorarà l'accessibilitat d'aquest parc.
I per part seva, la regidora portaveu Mercedes Celeste ha confiat que la paralització momentània de la instal·lació de paradetes del Mercat de Nadal de Sa Fagina no retardi gaire la seva inauguració. Ho ha explicat que l'aturada és per motius administratius, però que no afectarà el funcionament d'aquesta fireta de Nadal. Se recordem una cita aquesta que l'Ajuntament organitza per primera vegada i que els veïnats d'aquesta zona, en concret de Santa Catalina, han criticat de manera dura pel renou i pels embossos que asseguren que l'afluència de gent hi pot provocar. Tot i això, el consistori continua endavant i limita l'horari i en prohibeix la música ambiental per tenir el menor impacte possible.
En principi, només és un ajornament degut únic i exclusivament a qüestions administratives. I, per tant, s'entén que aviat poden tenir la resposta i la verificació a tota la informació que ens han traslladat els organitzadors i que llavors s'ajornarà uns dies per ajustar la inauguració, però que en principi no hi ha per què pensar que no.
I si ara parlaven de la segona part de les obres del Parc de la Mà, continuem parlant d'obres perquè el Departament de Carreteres del Consell reformarà el talús de Fornalutx, que és la gran marjada que hi ha a l'entrada del poble per la carretera del Puigmajor. I d'aquestes obres tenen l'objectiu de reduir el risc d'esbaldrecs d'aquest indret situat per sobre d'una zona d'estacionament de vehicles.
L'actuació pressupostada en 180.000 euros estava pendent d'ençà el 2019, quan s'hi va produir el darrer despreniment. Així ho ha explicat el president del Consell, Llorenç Galmés.
L'any 2019 hi va haver un desprendiment i a partir d'aquell moment es varen posar a fer unes feines conjuntes entre diferents institucions per tal de donar una solució complexa, però una solució en aquest problema de seguretat que hi ha en aquest indret. És la carretera més important que té d'accés cap a Fornalutx i és una carretera ja on hi ha residents i també hi ha gent que ve a aparcar i esperar el transport públic de les Illes Balears.
L'obra serà càrrec d'una empresa especialitzada en treballs verticals. El talús es reforçarà mitjançant pilars de formigó transversal i una xarxa metàl·lica d'alta resistència.
Parlam de l'accés a Fornalutx per la carretera que va de Solla al Puigmajor, precisament una zona que quan fa neu s'hi sol acumular molt de visitants i molt de vehicles. I de parlam ara que Mallorca es prepara per a la primera nevada de la temporada, allò que podria ser la primera nevada, perquè ja ho ha anunciat l'AEMET i és a partir d'avui cap vespre que entra una massa d'aire fred que comportarà baixada de temperatures considerable. La matinada de demà sembla el moment més interessant per tenir precipitació i en aquest cas, però, la cota de neu pot arribar a baixar de manera puntual fins als 600 o 700 metres sobre el nivell de la mà. Malgrat això, serà difícil veure neu aferrada per davall dels 800 metres sobre el nivell de la mà, com indica, just el límit accessible en cotxe. Si la neu aferra, però, ja sabeu que són moltes les persones que pugen en cotxe fins a aquest punt.
Caimari, que és el municipi de Sauba i Sóller, de fet, són dues de les principals portes d'entrada a les muntanyes d'Escorca. Aquests ajuntaments ja han fet saber que els efectius municipals estan pendents d'una possible situació de saturació de vehicles que es pot esdevenir si és que la neu aferra finalment aquests dies. Ho explica el regidor de Governació de Sóller, Carlos Dardí.
Reforçam el servei de la policia local, activam la nostra agrupació local de protecció civil, després sabem que la neu pot dur caiguda de marges, caiguda de branques, pespes de muntes, pins o diferents arbres que ens trobàvem a la carretera de Fuimajor, per la qual estirem pendents i activats amb més personal.
I d'altra banda, el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca tindrà actius aquest dia 100 efectius de les brigades de manteniment de carreteres per si haguessin d'actuar. Ja sabeu que la neu que s'acumula a les branques a causa del seu pes és el fenomen meteorològic que fa que un major nombre d'arbres caiguin en terra i si els cimals o soques cauen damunt la via és quan les brigades del Consell han d'actuar.
En tot cas, aquesta institució demana prudència a la ciutadania quan accedeixi a zones nevades. Fernando Rubio, conseller de Mobilitat.
La recomanació és prudència, no? I quan s'adona la situació i es produeix el fenomen climàtic advers, doncs nosaltres sempre demanem prudència i que escoltin molt les indicacions dels serveis d'emergència, que són els qui marquen, no? En aquest cas, el que s'ha de fer i com s'ha d'actuar, no? I nosaltres actuarem de reforç i sempre de la mà i coordinats amb els serveis d'emergència i la DGT.
I per la mare d'una acció dirigida a tots els residents de les Illes Balears perquè les patronals hoteleres, comercials i de restauració posen en marxa la campanya Palma per tu amb una trentena d'hotels que oferiran descomptes exclusius per a residents de les Illes perquè puguin gaudir de la capital de les Illes els dies de les festes de Nadal, els dies previs a les festes de Nadal. L'objectiu és dinamitzar la ciutat aprofitant tots els actes culturals i d'oci que estan programats per aquests dies com són el Mercadets o la Il·luminació Nadalenca.
De fet, a partir de demà es posarà en marxa el web palmapertu.com per accedir a aquestes ofertes. De fet, a la campanya també hi haurà descomptes a Ferris de Baleària o als vols de Webfly per poder viatjar fins a Mallorca. A més, també s'oferiran, junt amb les pernoctacions hoteleres, altres experiències com consumicions als mercadets de Nadal o viatges en atraccions per infants. Francisco Serrano és president de l'Associació Hotelera de Palma.
Todos muy concienciados y todos muy sensibles, sobre todo a la hora de hacer algo que se traslade a nuestros a la gente nuestra, a los residentes y brindarles pues que Palma está viva, que Palma tiene mucha magia y que es una maravilla poder visitarla, sobre todo en esas fechas.
I de les reserves per aquesta proposta destinada a tots els residents de les Illes Balears es podrà fer a Hotels de Palma entre el dies 9 i 23 de desembre. La campanya està impulsada per la Federació Hotelera de Palma o l'Associació Hotelera de Palma i té el suport de l'Ajuntament. També hi col·laboren patronals del comerç com Afedeco, Apimeco, la Federació de Restauració de Caep i companyies com Webfly o Balearia. Recordem que és una proposta dirigida a tots els residents de les Illes Balears i que té per objectiu incentivar el comerç, l'hostaleria, la restauració en una temporada en què coincideix la temporada baixa i que, per tant, convida tots els residents de les Illes Balears a venir a Palma a passar guts d'un dies abans de les festes de Nadal. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8 i 55 minuts. Per tant, continua ara l'informatiu matí.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí, ara, a l'informatiu matí, parlant de cultura. Hi ha cançons lligades per sempre més a un instant i si vos agrada el teatre, si vareu ser seguidors del Tricicle i sona aquest clàssic de Julio Iglesias, ja sabeu de què estan parlant. El Tricicle és història després de 40 anys de carrera, però ara un dels seus components, Carles Sanz, torna als escenaris. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I ho fa per parlar i explicar les millors anècdotes viscudes pel grup. Ho fa a Por Fin Solo, un espectacle que arriba a l'Auditorium de Palma demà mateix.
Sí, i serà fins dissabte. Són tres sessions d'un muntatge dirigit per José Corbacho, que ja s'ha pogut veure a Barcelona i que ara arrenca gira per tot l'estat. El protagonista, que és el guapo, podríem dir, dels tres mítics membres del trio que completaven Joan Gràcia i Paco Mir, explica com aquest espectacle respon a la seva necessitat de seguir actuant una vegada acabat el cicle del Tricicle. Sanz volia tornar als escenaris, però decidir com havia de ser aquest retorn va ser tot un repte.
El que estava clar era que el que no podia fer era dir, bueno, doncs ara vaig a fer el mateix que he fet amb Tricicle, jo sol, perquè Tricicle és inigualable i inimitable, i no tenia una altra opció que posar-me a parlar. També em venia de gust, perquè en els meus orígens com a estudiant d'art dramàtic, diguem, origen era el teatre de text, no? Després va ser quan Tricicle es va creuar a la meva vida i vaig tirar cap al món del gest.
I després de 40 anys d'obres sense paraules, d'emprar el cos com a element comunicatiu, no és difícil oblidar-se d'això i centrar-se només en la paraula? Idò bé, Sanz reconeix que un poc, tot i que apunta que Por fin solo no és només veu.
Els repunts més interessants de l'espectacle és quan realment entra la gestualitat, en el meu cas, no? Per tant, això ho duré sempre, i el públic podrà descobrir el teatre de Tricicle, inclús ara que estic utilitzant la paraula. Això és que ho duc a l'ADN, com aquell que diu, no?
Sanz està preparant un nou espectacle amb algunes de les anècdotes que han quedat per dir i assegura que també el durà a Palma. De moment, aquest Por fin solo, demà i dissabte en funció doble, a la sala Mozart de l'Auditorium de Palma, i si vos apuntau, feis via perquè queden molt poques entrades.
I la Sala Zero d'Esgremi de Palma acull avui, a partir de les 8, les seqüències sonores d'IV3 Música. Seran les primeres seqüències sonores d'IV3 Música, el futur canal digital musical de les Illes Balears, que comptarà no només amb bona música en stream, sinó també amb continguts especials, com el que quedaran enregistrats en aquest concert, i s'ajunten dos grans per encetar el cicle. En ritual Nepal, aquests que sentim de fons, i els altres són Negre.
Passa, passa, deixes de pensar en tot allò.
I Negre presentaran les cançons del seu primer LP, encara és un misteri, un treball que arriba després de confirmar-se com un dels noms propis més rellevants del nou pop en català de les Illes. I també, com dèiem, serà el moment de presentar noves cançons del grup inquè Ritual Nepal, amb les quals vol sumar qualitat a la música alternativa actual. Ja ho sabeu, amb invitació, però obert a tothom que vulgui gaudir de bones cançons i vulgui viure i veure que es mou per la nova plataforma musical de l'Autonòmica, que engegarà motors a partir del 2026, la cita avui a la Sala Zero d'Esgremi de Palma, a partir de les 8 del vespre.
I em comencin sempre de nou. I així mai serà un record, i em tindran per sempre de boig, i anirem de festa en dijous. T'esperaré a una casa plena de flors, on s'acabin tots els estils i em comencin sempre de nous.
Hem arribat a les 9. Ara resumim els temes més destacats d'aquest dijous. L'exsecretari d'Organització del Partit Socialista, Santos Cerdán, ha sortit del centre penitenciari de Soto del Real després d'estar gairebé 5 mesos en presó provisional.
I ja al carrer ha assegurat que s'han dit moltes mentides i manipulacions sobre ell.
Las mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga i que al final con esa verdad se haga justicia.
El jutge del Tribunal Suprem va dictar la seva llibertat provisional en considerar que ja no hi ha risc de fugida ni de destrucció de proves. Això quan la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al magistrat que revisi la llibertat de l'exministre José Luis Ábalos i del seu exassessor Coldo García, demana per a ells 24 i 19 anys de presó respectivament. Per altra banda, aquest escrit inclou el contracte pel qual l'IBE Salut va adjudicar